La música i la cuina sempre han tingut relació directa amb el nostre convidat d'avui, el terrassenc Joan Palà, amb qui conversa ara el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb el Joan Palà, cuiner i també apassionat de la música. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De fet, però vas començar amb la música.
Sí, de fet, sí. Sempre he tingut afició i començava en plan aficionat i intentant voler ser músic, de veritat, però és molt difícil aquest món. I després, arrel d'això, doncs, vaig trobar que treballant de cuiner o començant en restaurants de pinxe, doncs es guanyava més que si guanyava alguna cosa la vida d'algú.
Però tu, o sigui, tu comences més o menys tocant de manera que, més o menys professional, no?, amb grups com Volcán o Societat Limitada.
Sí, si li podem dir professional, a treballar 2 o 3 mesos a l'any i no gaire, sí.
No, home, però vull dir que guanyaves calés.
Algo.
I llavors és quan fèieu bolos per la Costa Brava, i a partir d'aquí és quan comences a fer el tema.
Sí,
de...
sí, fent bolos per la Costa Brava, on teníem bolos seguits entre Blanes, Lloret, Malgrat, aquella zona, doncs ja vaig llogar, però vaig trobar un lloc on em van llogar a mi per fer de pinxe, i així no tenia que desplaçar-me. I, bueno, i vaig anar investigant i vaig aprenent coses de l'hostaleria.
I vaig... Et va atrapar una mica.
I em va dir que tenia més sortida econòmica que la música, i vaig decidir-me per obrir el meu propi restaurant.
Obres concretament el Cafè de Mitjanit.
Exactament.
A Terrassa, és un local, doncs, que va tenir molta fama. Allà fèieu música en directe, no?
Sí, exactament. Cada dijous fèiem un concert amb músics de, tant de Terrassa com de la zona voltant. I venia força gent i sí, va funcionar bastants anys.
Tu cuinaves.
Jo cuinava, estava de camper també. Feia de tot.
Una mica de tot, no?
De tot.
Però, com tot, arriba un moment que et canses una mica i dius, tu, escolta, agafo les maletes i te'n vas a Madrid. Per
sí.
Què? Com és que vas a Madrid?
Em va sortir l'oportunitat d'anar a Madrid per treballar en un hotel allà i, bueno, 6 mesos feina. Per què portar tot tu? El restaurant és una feina que comença el dia i acaba la nit. I anar a treballar 8 hores en un hotel i 5 dies a la setmana no té preu, en comparació. I guanyant el mateix, gairebé, doncs, vaig decidir emigrar.
Fas un canvi a la vida. Allà estàs, si no m'equivoco, uns 10 anys, no?
Exactament.
Més o menys.
10 anyets.
I què tal l'experiència?
A Madrid molt bé, hi ha molt ambient, hi ha de tot. Comences que no coneixes res, però al cap de poc temps la gent és bastant amable en general. I, bueno, introduït, doncs, 10 anys ben macos allà que vaig passar. Bona feina, contractar amb músics també, amb els que feia combos, que ens ho passàvem bé, però res de professional.
Sí, ja també vas aprofitar per tocar una mica.
Sí, en plan més amateur o de passar el rato, però per no deixar la música totalment.
Fins que fas un altre canvi, et surt la possibilitat d'anar a Suècia,
déu-n'hi-do. Exacte, ja, després de 10 anys...
No et va fer por, que?
Bueno, m'agrada l'aventura, també. Vull dir que també va sortir una opció d'un restaurant i que el portaria jo, a tot el tema cuina, vaja, i em van oferir un bon contracte i vaig decidir anar-hi. També el mateix, a fer el mateix menjar que feia, però allà. I, bueno, vaig començar parlant en anglès, però al cap ja d'un any i pico ja parlava suec, ja vaig estar aprenent. Ja en suec. Ara avui dia ja sé parlar suec. Ja dic,
on estaves? A quina ciutat estaves?
Estava a Visby, que és una illa, Gotland, que està al mig del Bàltic.
I déu-n'hi-do, no? Bé, no?
Una illa molt turística. És coneguda perquè allà es va gravar tota la sèrie de Pippi Langstrump. És allà on es va fer tota aquella sèrie.
I igual que parlaves dels de Madrid, aquí que també són més tancats potser els suecs, o com són?
No, els suecs són una miqueta allò que diuen la doble moral sueca, que és típic. Són molt amables, riuen, parlen molt dolç. No és el tipus alemany que és... No, molt cantarins, molt dolços. I no parlen mai fort, sempre parlen fluixet. I són molt amables. Ara, sempre hi ha algú que és raro, com a tot arreu.
Però quan vam parlar l'altra vegada em vas dir que la neu és molt maca al principi, però al final ja dius, escolta, ja n'estic fins a la boina.
Sí, el primer any ha estat fa il·lusió, que bé, la neu. El segon any tu passes bé. El tercer dius, hòstia, una altra vegada neu. Poder que pari, oi?
Vas estar en 2 hotels, no?, en sí. Aquesta etapa també.
Sí, amb l'empresa que em va... Bueno, amb els que em van llogar per portar el restaurant aquest, tenia un contracte amb un hotel que tenia un contracte per 6 anys ampliable, però els amos de l'hotel van decidir que no l'ampliaven. Total, que jo estava a gust allà i em va sortir un altre hotel per anar a treballar allà i dic, bueno, em quedo. I ja que estic aquí, doncs em quedo. I vaig quedar 4 anys més.
Mm-hmm. Fins que...
Fins que aquí, per motius de salut de la meva mare, doncs vaig tenir que tornar, vaig demanar una excedència, que me la van donar sense problemes, però que en el cas de que la meva mare es posés bé, tornava, però no ha sigut així. La meva mare no necessita ajuda. Mm-hmm. Així que doncs ja vaig decidir, ja m'hi quedo.
Ja et quedes aquí. I, bueno, clar, tots aquests anys, diríem, amb el sector de la restauració, bueno, suposo que hauràs après molt, però és un món que és, com deies una mica, no? A vegades és complicat perquè tens moltes hores, no?
Sí, bueno, depèn, treballar en un restaurant d'aquests de batalla, allà la gent treballa 12 hores. Uh-huh. La sort de treballar per hotels i empreses grans és que són 8 hores.
Uh-huh.
Són 40 hores a la setmana. Uh-huh. És una diferència.
Potser seria el...
I el que em va fer anar aquest canvi de vida, el de treballar 12 hores a treballar-ne 8.
Quan era teu...
I quan treballes, també he vist gent que treballa... Uh-huh. Vull dir que tothom que treballa a restaurants normalment són 10, 11, 12 hores.
Uh-huh. En canvi, en aquest aspecte del tema dels hotels t'anava millor. Musicalment, vas aprendre tu sol? Vas començar a tocar la guitarra, no? Si no m'ho
dic. Sí, vaig comprar una guitarra i vaig anar... Sempre música, escoltava cada dia música. I amb una guitarra i anava intentant treure coses, a poc a poc, algun llibreto d'aquests que explicaven acords, alguna coseta, anava traient. I, bueno, vaig començar a fer un grup amb el meu germà Agustí, que es deia Volcano, i es van començar el primer any, només que fent cosetes... I a la llarga, doncs, bueno, vam anar a estudiar al taller de música de Barcelona, que és l'únic que hi havia que ens agradava, perquè anar aquí a l'Escola Municipal de Música no és com ara, que ara hi ha de tot. Mm-hmm. En aquells moments només que tenies que menjar-te el clàssic sí o sí.
Música clàssica.
Sí, i sí o sí. I, bueno, es feia molt pesat. Mm-hmm. En canvi, al taller ja t'ensenyaven rock, jazz i blues, i ja és una altra cosa. S'aprenia molt, anaves més endavant.
Mm-hmm. I com dèiem abans, vas estar en formacions com Volcano, Societat Limitada, també vas fer cosetes a Madrid, vas fer cosetes inclús a Suècia, i ara em sembla que estàs en un projecte, que has creat un nou grup, que es diu Funcionaris.
Eh? Això mateix, Funcionaris. Sí, que fem un grup que és a base de... un rock amb miques, amb trossos de funky també, però més aviat és més rock. I el tema és uns temes bastant crítics que m'agrada fotre'm amb els capellans, amb els polítics, amb els banquers, amb tot el que pugui treure una miqueta de punxa, amb un petit toc humorístic, doncs faig les lletres en aquest aspecte, mm-hmm. La majoria.
És un grup que bueno, de nova creació, i que em sembla que farà un concert l'11 de maig, no? El Reina Victòria d'aquí a Terrassa, no?
Sí, farem la presentació al Reina Victòria l'11 de maig, sí.
Uh-huh. I ara, mentre aneu assajant.
Sí, hem anat assajant, portem un any assajant. Uh-huh. I creant i assajant.
Uh-huh. I ja teniu cançons vostres?
Sí, ja tenim un repertori.
El repertori és tot vostre?
Sí, sí, tot. Uh-huh. Totes les lletres i músiques les tinc fetes.
I són teves?
Sí.
Uh-huh. I, bueno, a part de... Tot és lletra crítica o hi ha una altra...
Home, hi ha alguna que no tan crítica, però la majoria.
No hi ha romàntic.
Alguna... No, romàntic no.
No t'agrada. T'agrada més... Ets més rockero, diríem.
Sí, o miqueta de festives, rockeres, festives, crítiques i bàsicament això.
I t'hauria agradat dedicar-t'hi enterament a la música o,
doncs,
o ho veies complicat?
Clar que m'havia agradat. Bueno, ho vaig intentar, però no... És molt difícil. De seguida veus que el camí... És molt complicat, no es pot. Mm-hmm. I és molt difícil, t'has de tenir molta sort i molta... Vaig veure tan difícil que vaig decidir que no era això.
No,
I avui dia tampoc penso que sigui un camí per a fer professional. Ara ens ho passarem molt...
Ara
ens ho passarem bé, tocarem aquí i allà, quatre llocs. És igual, no es tracta de que ens guanyarem la vida amb això ara. Ara es tracta de passar-nos bé, i ja està.
Però sí que la música avui en dia sembla que s'hagi facilitat més amb els mitjans, amb el, tècnicament, també hi ha més plataformes, és a dir, poden veure més gent. Potser això ho facilita o al revés, fa que hi hagi més gent, com ho veus?
La veritat és que no és segur. Per una banda pot ser que sí, com tenim també posats uns temes a YouTube, tenim 3 temes penjats, i no sé si ho veu massa gent o poca gent, que no gaire, a vegades si no es fa més promoció. Però bueno, aquests que punxen coses i fan moltes, doncs triomfen. Com s'ha de fer? No ho sé encara. Però bueno, que aquestes facilitats que existeixen avui no existien abans. I les gravacions que avui pots fer no les podries fer abans tampoc.
Sí, sí, per això t'ho deia, no? Em referia a això, que molta gent actual diu, ostres, ara les possibilitats de fer música són més fàcil o és més planer el camí, però a la vegada hi ha això, no? Que hi ha molta gent que si, doncs clar, si el YouTube, que si el TikTok, que si el TikTok, doncs clar, tens més possibilitats de que la gent et vegi, no?
Sí, ho intentarem, però bueno, que diguéssim, pensar que d'aquí a la fama no ho veiem.
No deia per això, sinó ho dic en el sentit de que tu com a persona que ets molt amant de la música, doncs com veies el panorama actual, també hi ha molts concursos de cantants, és a dir, que sembla que la gent té més opcions. Per això t'ho deia, no?
Sí, de fet sí, i molts més músics, i escoles, sobretot escoles de música, que abans era o dius, vas al conservatori o res, i escoles privades, caríssim d'anar a estudiar. Avui dia, doncs, molts nanos joves que toquen com àngels, toquen molt bé, en 15 anys ja toquen fantàstic, perquè, i tot qualsevol tipus de música. I això ha avançat molt, això estem com a Europa abans. Però aquí va tardar més arribar.
Aquí ha trigat més. Escolta una cosa, a part de tot això, t'agrada molt llegir llibres de ciència-ficció, per què?
Sí, llegir molt, sempre em va interessar tant llibres de ciència-ficció com còmics i coses d'aquestes. És molt atractiu, és divertit, a mi i també m'agradava. I tinc, bueno, 200 llibres, 300 llibres d'aquest, de novel·les d'aquest tipus, a part d'altres també. Però la majoria que m'he llegit són d'aquests, ciència-ficció.
I algun autor que t'agradi més? O?
Isaac Asimov, tenia quasi tots els llibres d'ell. Tenim algun racó encara.
Encara els deu tenir, no els tornes a llegir, eh?
Alguna vegada he tornat a llegir algun, però ara últimament, deu ser ja que la vista la tinc més cansada, em costa més llegir.
Bueno, a mi em passa, no?, que a vegades un llibre que t'agrada molt, tens ganes de tornar-lo a llegir, però bueno, avui també això, el tema de la lectura, també s'ha complicat una mica amb tot el tema de l'internet i bueno, que hi ha audiolibres, que en diuen, que són llibres que els pots escoltar, no? Que això de llegir també sembla que ha passat una mica a segon pla. I una afició que té el Joan, que és un que jo la comparteixo amb ell, però jo crec que ell és més encara, és el Barça, no?
Oh, sí, i tant. El Barça tot arreu, m'ha acompanyat a tot arreu. Sí.
Però has viatjat amb el Barça, t'has fet farts de viatjar.
Bueno, jo amb el Barça no hi vaig. Bueno, jo he viatjat, però que estan a Madrid, i he anat a veure una vegada un partit a Madrid, però bueno, que jo no he seguit els partits del Barça, els he sentit per la tele.
Però vull dir que allà on estaves a Suècia, estaves
allà. Sí, que ja a partir jo ja buscava la manera d'anar a veure el partit com sigui. Si tenia que canviar les hores de treball, ho feia.
Sí, i ahir què? Ahir vas disfrutar?
Ahir ens ho vam passar molt bé, sí.
Però té algun jugador que t'agradi més?
Home, com a tothom, el millor jugador que ha sigut mai ha sigut el Messi, que ha sigut, que ho és, un grandíssim, grandíssim. Ha entrat també a l'època, doncs, Ronaldinho, Romario, aquests també tenien la seva gràcia. Romario perquè era molt, aquí, per aquí estoy, per aquí, pim, 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 i ja te l'ha fotut.
Però ets d'aquests que no sopa o no? Quan
ah, no, jo sí, jo em sopo i dormo.
Ah, per mi passa el mateix.
Tranquil·lament.
No estarem per històries de deixar de sopar. I has practicat algun esport? O?
Sí, havia fet handball a l'institut. I havia guanyat diverses lligues a Terrassa a l'època, amb l'Institut Blanchard que estava. I era bastant bo, em van fitxar, volien que anés a la selecció de Catalunya, però em vaig dedicar més a la guitarra i vaig deixar l'esport.
Pesava més.
Sí, allò d'anar a córrer no m'agradava tant.
I ara fas algun esport o ara estàs més...
No, ara caminar i fer una miqueta d'exercici, poc, no gaire, però caminar és el més que més faig.
I això, i el handball el segueixes o no? Vas
sí, el segueixo com a... quan dona algun partit per la tele, el veig, sí. M'agrada, el bàsquet m'agrada també. Però bueno, més que m'agrada més de visualitzar és el futbol.
Bueno, és el que passa, no? El que passa és que el Barça, com que és tan plural, per tant pots veure hoquei, pots veure futbol sala, pots veure 40.000 coses. A part d'aquest concert que fareu a la Reina Victòria, després fareu algunes cosetes més amb funcionaris o no?
Bueno, estem apuntats amb la Conselleria de Terrassa de que farà una sèrie de concerts durant l'estiu, que encara no estan... ja no ens ha dit exactament com, quan i on, però que estem dintre d'una llista que ens va dir, estem a la llista de grups que ja us avisarem com ens col·locaran.
I el directe t'agrada?
Sí, clar, divertit.
És quan et diverteixes més. Doncs Joan Palà, guiner i un apassionat de la música, també del Barça, com hem vist, moltes gràcies per atendre'ns avui, venir aquí al Connectats.
A vosaltres, gràcies.
Explicar una mica la teva trajectòria. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Carnisseria Sagarra i Mecànic Pizza patrocinen aquest espai.
Amb la proximitat de la Diada de Sant Jordi, volem aprofitar la secció de gastronomia per portar-vos alguns llibres, algunes recomanacions sobre aquesta temàtica. Són propostes del Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers. Benvingut, Nacho.
Què tal, Carme, com estàs?
Molt bé. Tu esperant Sant Jordi per ampliar la biblioteca o no?
Fonamentalment, exacte.
Bé, jo m'imagino que deus tenir una bona col·lecció, no?, de literatura relacionada amb la gastronomia, llibres per tot, perquè és un bon binomi.
Doncs sí, la veritat és que ja no únicament llibres de receptes, que no sé ni quants en puc tenir de diferents tipologies de cuines i de països i del que vulguis, sinó també molt específics. O sigui, jo, entre altres coses, soc un malalt de les barbacoes, no? I de llibres de barbacoa i de com fer cuina amb foc, etcètera, etcètera, pues em puc tindre 8-10 tranquil·lament.
Anem a la selecció que ens has preparat per aquest Sant Jordi. També és una llista, podríem dir que eclèctica, no? Hi ha una mica de tot. I comencem amb una autora que a mi m'agrada especialment. De fet, el Sant Jordi passat crec que vaig comprar un dels seus llibres. I que torna amb un altre que es diu Cremo, de la Maria Nicolau.
Correcte. Sí, la Maria Nicolau, bueno, ha sigut un fenomen des de fa uns anys. Una persona que era fonamentalment era cuinera, i a partir de la seva presència a xarxes, pues ha despuntat, no? I d'aquí, pues, que ja està, no sé si aquest és el segon, el tercer llibre que presenta. El Cremo realment ja fa temps que està a les llibreries, però bueno, és el crit que talla l'aire, no?, a les cuines quan la cosa crema de debò, no?, una paraula d'urgència, de pell calenta, de foc viu, no? I, bueno, jo crec que també és una crida a donar i a posicionar la nostra cuina, la cuina catalana, que ara hi ha un gran, gran, gran debat, que jo crec que és un tema que un altre dia en parlarem. Però parla d'això, no?, de la nostra cuina, d'un país que bull, i ella, pues, ganivet en mà, pues, cuina, observa, pensa, remena, no? I si coneixeu a la Emma Albarcox, com la conec jo de Twitter, sabeu que és una persona, bueno, que és un cul inquiet i que no para, no?
Sí, no para. Sí. Són llibres molt especials, eh? No us espereu receptes en el estil clàssic, que no, d'això no en trobareu.
No, per mi no... Per això jo no hi soc. No.
Escolta, una altra de les propostes. No sóc un dels vostres.
Sí, aquest és una biografia de... Bueno, l'autor és el Marc Casanovas, que és un periodista especialitzat en gastronomia. El Marc és un... Bueno, un bon amic i una persona molt, molt ben posicionada. Val molt la pena llegir-ho. És de l'editorial Ara Llibres i parla sobre l'Àlex Montiel, no? La vida de l'Àlex Montiel, que sempre ha sigut o va ser un cuiner fora de guió, un restaurant que va cremar molt, molt intensament i molt ràpid, i dintre d'un entorn de la nit barcelonina dels anys 80, 90, etcètera, etcètera, no? Amb aquest llibre trobem grans testimonis de, pues, com l'Adrià, el Santi Santamaria, que ja no hi és, no? Però també se'n parla d'ell, lògicament, i el Marc Casanova, pues, construeix un retrat molt, molt cru, sense sucre, podríem dir, ni reverències, i de l'enfant terrible que realment era l'Àlex, no? O sigui, un llibre molt, molt recomanable, perquè és una època amb la qual hi havia el bulli, hi havia el Santi Santa Maria amb el racó de Can Faves, no? Hi havia un molt, molt bullici, millors restaurants del món, com ara, per sort, pues, també continuem tinguent aquí a casa nostra, però també hi havia aquesta escena més punky, per dir-ho d'alguna manera, molt interessant, molt interessant.
Mm-hmm. Doncs anem per una altra de les recomanacions, La maldició d'una casa de comides.
El collado.
Quin bon títol, eh?
El collado.
De què va? Què explica?
Mira, El collado és un llibre del Carles Armengol. El Carles és un espècimen, és un tio molt, molt, molt cachondo. Un tio que en sap molt de gastronomia, sap molt de música, sap molt de cultura, sap molt de moltes coses. I el Collado era el bar dels seus pares, era un bar de l'Hospitalet, amb el qual, pues, ell el descriu com a la vivència d'un nen que els seus pares tenien un bar a l'Hospitalet, repeteixo, però que per circumstàncies de la vida, pues, els seus pares van decidir que hi anés al col·legi a la Bona Nova. No? I llavors, doncs, clar, arribava del col·legi i el seu barri no tenia amics, no? Perquè els seus amics del col·le, pues, vivien on vivien. I, bueno, és molt curiós com ell, els seus amics, per dir-ho entre cometes, les seves vivències es centren en les vivències del bar, no? I era un bar, pues, que trobaves de tot. Parlem dels anys 80, no? Un nano de 10, 12 anys... Pues allà trobaves absolutament de tot, no? Des de prostitutes, alcohòlics, borratxos, drogadictes, drogues... O sigui, és un tio que ha tingut una vivència molt, molt, molt bèstia. Té una forma d'escriure també molt, molt directa, molt punky, no? Si abans parlàvem del Marc Casanovas i la història de l'Àlex. Jo crec que és un llibre molt... molt dur, molt cru, però molt, molt simpàtic de llegir. Molt rius molt... Molt.
Doncs ja tenim dues històries,
exacte,
no? D'àmbits diferents i explicades de manera també
correcte,
diferent.
Sí.
Anem per una altra. Cuina catalana obligada?
Sí, per mi el llibre del Xesco Bueno, el que et deia abans, o sigui, ara hi ha el gran debat, no? De la cuina catalana, on la tenim, com la posicionem, perquè diem sí al ramen i no diem sí a l'escudella, no? Entre moltes altres coses, aquests debats que es generen, per mi ja ho hem parlat moltes vegades, però té cabuda tot, no? Però sí que és cert que la nostra cuina l'hem de reivindicar perquè tenim una de les millors cuines del món. Això està clar, per producte, etcètera, etcètera. I això és el que fa el Xesco, no? És un relat, ens parla de receptes, en parla d'on venen aquestes receptes mil·lenàries, de producte... Bueno, jo crec que pels amants de la gastronomia és molt, molt interessant.
Aquí, doncs, sí que trobem receptes.
Alguna
recepta.
Sí.
Molt bé, ara anem per una proposta que ja ens vas comentar, sí, en el seu moment, el Cinco Tintas, no? Mm-hmm. Parlant del pop.
Correcte, sí, l'editorial Cinco Tintas, bueno, a part de que fan unes edicions i unes tirades i uns llibres que estan maquetats, que són autèntiques obres d'art, jo aquí he recomanat, us recomano dos, en concret El Pulpo, que ja vam parlar l'altre dia, no?, que com bé dius, del Jean-Pierre Montanay. El pop és un producte que s'està posant com molt de moda també, no?, més enllà del pulpo a feira que coneixem tots i etcètera, etcètera. Però bueno, és un producte que tenim aquí a les nostres costes, encara que no ho sabem, perquè ho vinculem molt amb, pues, amb la part del Cantàbric, de Galícia, etcètera, etcètera, i també per sort o per desgràcia del Marroc també, no? Però aquí també tenim molt de pop. i tenim moltes maneres de cuinar-ho també, no? I jo crec que aquí és, bueno, també trobem receptes d'una manera diferent i ens porta a descobrir pues algo que tenim moltes vegades de davant quan anem a la peixateria i que no ens ho plantegem, no? I anem sempre una mica allò de sempre, no? Pues que és el lluç, que sigui el rap, que sigui el llenguado, el que pot pagar 40 euros al quilo de brun llenguado, però bueno, sí, està bé.
Altres opcions de com fer el pop.
Exacte. El segon de Cinco Tintas és Els sabores d'Itàlia, que és una gran enciclopèdia, és un llibre pels amants de la cuina italiana. Jo sóc un devoto de la cuina italiana. Estic, com sabeu, vinculat al mecànic, entre d'altres projectes de cuina italiana. I ens parla de història, d'on prové la carbonara, per exemple, no? És una salsa que no prové d'Itàlia, sinó que genuïnament podríem dir que ve dels Estats Units, perquè era una salsa que preparaven els soldats quan estaven fent la reconquesta, diguéssim, no? A la Segona Guerra Mundial, quan passaven per Itàlia. Els kits que tenien de supervivència, d'alimentació, eren trossos de bacon i llet en pols, i ou també. Llavors, doncs, amb això els hi donaven a la gent dels italians, i amb això feien una salsa, que era la salsa, la primera salsa carbonara, no? Sense nata, que quedi clar.
Una altra qüestió polèmica.
Nata. Exacte. Un dia també podem parlar. La següent editorial és Librux. Librux també, una edició brutal de llibres molt, molt interessants. Aquí us he posat un que em sembla molt interessant. Jo que sóc un... Jo tinc hort aquí al costat de Can Rovira, la rotonda aquesta gran, la plaça de l'oli o no sé què, no? Els horts comunitaris, sí, que hi ha aquí dalt, sí. I sóc un amant de l'horticultura i de la permacultura, i intento tindre un hort d'autoconsum amb la mesura de lo possible. Llavors aquest, bueno, em sembla un llibre molt, molt interessant, no? Com amb ganes fonamentalment, o sigui, al final no fa falta tindre un terreny, sinó que amb uns textos i una mica d'espai a casa, pues podem començar a plantar cosetes, no? I, bueno, és una oda al cultiu i a la cuina de veritat, i, bueno, és un llibre que ens convida a embrutar-nos les mans, no? A menjar millor, recuperar el fil amb la terra, no? Jo crec que és algo molt, molt interessant. És un llibre de la Lucy Mora, i jo crec que és això, fonamentalment és un manifest a l'autoconsum que ara està, pues, també molt...
Us deixem el títol, per si us ha interessat, sí. Del huerto a los fogones.
Ah, perdona, que no ho havia dit.
No l'havíem introduït, però escolta. Així ja el públic té, doncs, amb aquesta, totes les opcions per anar a les paradetes o les llibreries de Sant Jordi. Tens alguna més?
Sí, dos més, perdona.
Vinga.
Faidon és una gran editorial americana que, o sigui, si parlo de Cinco Tintas i de Librux, que són quasi obres d'art, el de Faidon són obres d'art, els seus llibres, és brutal. I aquí destaco dos. Un que parla de gastronomia xinesa, des d'un altre punt de vista, no com la coneixem aquí.
No, l'arròs tres delícies.
Exacte, i el rotllito primavera, sinó moltíssimes... Aquí sí que també trobem moltes receptes. Té més de 650 receptes autèntiques de menjar de veritat xinès, i val molt, molt la pena, perquè al final és... Bueno, el que menja el país més gran del món, no? De la Terra. I crec que és molt, molt interessant, cuina de barri, cuina molt d'ànima, no? Està molt vinculada al menjar xinès amb el culte al cos i el mal cuidado del nostre cos. I per últim, un que és de Varius, també de Faidon. Aquest és del seu autor, és el Kei Lum, ¿vale? Gastronomia xina es diu, de Faidon. I per últim... La cuchara de plata. La cuchara de plata és com la Bíblia. Som diversos autors, torno a la cuina italiana, però aquest és perquè us feu una idea, antigament, actualment entenc que també es deu continuar fent, no? Però és el llibre que les mares regalen a les seves filles o a les seves nores quan es casen. Vale,
un bon regal, com,
sí, és la Bíblia. La Bíblia da, o sigui, perquè mi hijo coma bien, saps? Fonamentalment són això, les sogres a les nores.
Això sí,
no?
Que és un bon llegat.
És això, és una bíblia, són més de 2.000 receptes tradicionals, polides, actualitzades, 400 fotos, el disseny editorial és brutal. Si realment us agrada la gastronomia, us agrada el menjar, us agrada una mica la història del menjar, bueno, tots aquests llibres us diria que són imprescindibles, són autèntiques obres d'art i val molt, molt, molt la pena.
Mm-hmm. Mm. Molt bé, Nacho, doncs escolta, ho deixem aquí, que saboreixis i gaudeixis tant de la Setmana Santa,
sí,
com del Sant Jordi.
Moltes gràcies, igualment.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Les estrenes al Connectats, com sempre, de la mà de Jordi Guillem, periodista del diari de Terrassa i cinèfil, i el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda de nou.
Bona tarda. Tornem una setmana més, perquè és divendres, i passa així, és divendres. Aquí al Connectats torna a la secció de cinema, la darrera de... perquè ens anem de Setmana Santa, eh? La darrera no és la darrera del mes, sinó la darrera, perquè ara farem un peron. I, com sempre, contem amb el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, nostre Jordi Guillem.
Bon dia.
Doncs comencem fent el repassillo aquell... No sé si queda bé això, el repassillo, no?
Repassada.
La repassadeta per algunes de les estrenes. Aquesta setmana, poqueta coseta, eh?
Sí.
Em sembla que n'hi ha, no sé si són nou pel·lícules.
Sí. N'hem seleccionat, en tot cas, cinc.
I començarem per Un funeral de locos, una comèdia feta aquí a Espanya, que surten tots.
Surten tots, sí.
Surt el Sánchez, surt el Exacte. Gutiérrez...
El Martínez, el López, el Pérez, tots.
Surt el Resines...
De fet, és un remake.
El Gutiérrez i el Sánchez,
no, veritat,
eh?
Sí, sí,
no dic cap mentida.
És un remake d'una pel·li de l'any 2007, una pel·li nord-americana que es deia, segurament molts de vosaltres l'heu vist, es deia Un funeral de muerte, que la va dirigir Francoz. Estava bé, la pel·li està bé. No sé quina necessitat hi havia de fer un remake, però Manolo Gómez Pereira, l'afamat director de comèdies, doncs ha decidit fer-lo. Com deies, hi apareixen actors molt coneguts, com per exemple Kim Gutiérrez, que és el protagonista, és el mort en aquest cas. També hi trobem Ernesto Alterio, Inma Cuesta, Hugo Silva, Antonio Resines, en fi, molts més.
Jordi Sánchez.
És la història d'una família que es troba en un enterrament per acomiadar el patriarca que acaba de morir. I el que hauria de ser un velori allò tranquil i sentit es converteix en una reunió embogida perquè un dels assistents, com passava a la pel·lícula original, decideix treure a la llum un antic secret del difunt que ningú coneixia, i a partir d'allà es lia parda. Sí, una pel·li de 97 minuts, no massa llarga, que podeu gaudir des d'aquest divendres.
Doncs escoltarem una miqueta d'aquest Un funeral de locos.
Tengo angustia, es como si me estuvieran arrancando el corazón. Es horrible.
No pongas las manos si vas a dejar marca.
¿Qué haces, inútil? ¡Que la vas a romper! ¡Venga, que llegamos tarde!
Ya, pero es que no sé cómo se abre la silla, ¿no?
¡Con mis cojones se abre!
¡Oh, la pared! ¡Oh, my God!
Hola.
Hola. Tamaya, ¿qué tal? ¿Quieres que nos hagamos un selfie?
Doncs aquesta pel·lícula on surten tots, perquè sento veus inclús Arturo Vall.
Sí, també, també surt.
Vull dir que imagina't.
Veient el tràiler ja ho has vist tot, eh? Diguéssim, tampoc.
Doncs ens anem d'aquí als Estats Units, una pel·lícula amb thriller, una mena de terror, no sé què, La Cita. Té nom de pel·lícula de por, La Cita.
Sí,
La Cita.
En anglès es diu Drop, i aquí l'han traduït com La Cita, una pel·li dirigida per Christopher Landon i protagonitzada per Megan Fahey, Brandon Skelner i Violet Bean. És una pel·li de la...
Quasi se les coneixen?
Sí, més o menys.
No?
Més o menys, sí. És una pel·li de la famosa productora de cinema de terror Blumhouse i és... parla això d'una cita, d'una primera cita, una nit que es troben, una parella i analitza la pel·lícula, doncs...
Tot passa,
el que,
no?
Que passarà, perquè és una trobada especial, perquè aquesta noia, mentre té la cita, doncs li envien uns missatges més o menys molestos, uns memes, que, en fi, veurem per on surt. És una pel·lícula de terror, sí, podríem dir.
Molt bé. Doncs, si és de terror, la dono per vista. Ens quedem encara als Estats Units, ara un thriller que es diu Amateur.
No confondre amb la pel·lícula de Hal Ashby, Amateur, és una producció de James Hughes, interpretada per Rami Malek, aquell actor egipci que va protagonitzar la pel·lícula sobre Queen, que es deia, com es deia? Bohemian Rhapsody.
Tedes Queen.
Bohemian Rhapsody. També surt Lawrence Fishburne i Rachel Brosnahan. És un thriller, això sí, un thriller de terror. De terror, no, de negre, diguéssim, d'espionatge, de venjança. És la història d'un decodificador de la CIA que treballa a l'Angli, a Virgínia, en unes oficines que estan al sòtan de la seu central de la CIA, i la seva vida canvia radicalment quan la seva dona mor víctima d'un atac terrorista a Londres. A partir d'aquí ell enfureix i comença, els seus supervisors no volen fer res, contestar aquest atac, i ell agafa les regnes i s'embarca en un perillós viatge per tot el món que l'ha de portar a localitzar els responsables d'aquest atemptat i de fer justícia. L'única arma que té, la seva arma, serà la intel·ligència, intel·ligència entesa com a treball policial, i a partir d'aquí, doncs, portarà a terme la seva revenja. Amateur.
Molt bé, doncs escoltarem una miqueta d'aquesta pel·lícula.
Molt bé.
¿Nunca te preguntas qué hacen con todo lo que averiguas para ellos?
Ese no es mi trabajo.
Ya, pero ¿nunca te lo preguntas?
Bueno, es la CIA. Confío en que sea para algo bueno. Quizás es mejor no saberlo. Te quiero.
Y yo a ti.
Adiós.
Adiós.
Charlie, creo que tienes que ver esto.
Doncs una d'aquestes pel·lícules és bastant recurrent, eh?
Sí,
el Liam Neeson d'aquestes pel·lícules n'ha fet el 73, sí. Si no m'equivoco.
I trobem tots els referents de totes aquestes pel·lis d'espies i d'explosions i de terroristes.
Exacte, sí. De venjança i no sé què i tal, com si fos tan fàcil venjar-se o fer una cosa d'aquestes. Anem a França, tu. Escolta, agafem l'avió dels Estats Units, anem a França, una comedieta que es diu El Segundo Acto.
És una pel·lícula dirigida per un cineasta francès franco-canadenc que es diu Quentin Dupieux, que és conegut per dues coses. Primer, perquè fa pel·lícules molt curtes, de fet aquesta dura 80 minuts i en té de més curtes, i segon, perquè és un cineasta de l'absurd, és a dir, les seves pel·lícules són comèdies absurdes en què els personatges diuen coses estranyes, fan coses estranyes. Es va donar a conèixer amb Ruber, una pel·li que era la història d'un, n'hem parlat alguna vegada, d'un pneumàtic assassí que matava el desert de Los Angeles. Era un pneumàtic sol, però tenia vida i matava. En aquest cas explica la història de quatre personatges. Una noia que li vol presentar el seu nòvio al pare, està bojament enamorada del seu nòvio, i què passa? Doncs que el nòvio no li agrada a ella i vol que ella es liï amb un amic seu.
Vale.
Per tant, és aquest quartet protagonista, doncs, que es troba en un restaurant enmig del no-res i a partir d'allà començaran a passar coses a quina més inversemblant. Protagonitzen... Dupieux va començar fent pel·lícules amb actors desconeguts, poc pressupost, i ara ja treballa amb gent rellevant del cinema francès, com per exemple Léa Seydoux, que és la protagonista, i també Vincent Lindon i Louis Garrel, l'actor i director Louis Garrel, que... Una pel·li que jo us recomano, no l'he vist, però m'agrada molt Quentin Dupié, i aquest segundo acto segur que està bé i és graciós i divertit.
Com altres que són molt graciosos que tinc per aquí al costat. Escolta, va, tornem cap aquí. Tu, una pel·lícula que es diu Muy Lejos, però es diu Molt Lluny, en veritat.
Molt Lluny, sí, és una pel·li catalana dirigida per Gerard Toms, que està interpretada per Mario Casas, que, atenció, va guanyar el Premi a Millor Actor al Festival de Màlaga. També hi apareix David Verdaguer i també hi apareix Nausica Bonin. És la història d'un personatge normal, el Sergio, que podríem ser nosaltres, una persona que va amb la seva família a veure un partit de futbol a Utrecht, als Països Baixos.
Amb
l'Espanyol,
concretament.
Amb l'Espanyol,
és?
Així no es queixaran, perquè sempre es queixen que sempre surt el Barça i el Barça, estaran contents. En fi, doncs, quan s'acaba el partit, és ficció, evidentment, perquè l'Espanyol, competicions europees, fa molts anys que no en juga.
No em faig responsable dels comentaris que està fent el senyor Jordi Guillem Castro.
Que l'Espanyol, l'Europa, l'Espanyol lluita per evitar el descens, amb l'Eibar.
Però alguna vegada hi ha jugat, Europa.
Sí, però fa molts anys, per tant...
No, inclús jo recordo unes finals que ha perdut.
Sí. Caixeslau... No, quin va ser aquella?
No, aquesta sí, va ser... Bueno, això és esports, és un altre...
Doncs això, que... Una distopia en la qual l'Espanyol juga una competició europea i aquest seguidor nostre, doncs, agafa el vol de tornar a Barcelona, pateix un repentí atac de pànic i decideix quedar-se a Holanda, i no només això, sinó trencar amb tota la seva vida anterior. No pot donar cap explicació a la seva família ni als seus amics de per què es queda, de per què talla el contacte amb el seu passat, i a partir de llavors, doncs, ell haurà de sobreviure en aquest nou ambient diferent, hostil per ell, com és la ciutat d'Utrecht. No té diners, no té casa, no parla neerlandès, per tant, veurem com se'n surt. Aviam, doncs, què tal aquest Molt Lluny.
Veurem com se surt, i intentarem saber una miqueta més amb aquest tastet que us passem de Molt Lluny.
Música de Sílvia Pérez Cruz.
Molt bé.
Jo acabo d'arribar, no conec a ningú.
He vingut a provar.
Aleshores, no has vingut a provar res, has vingut a sobreviure.
Fem una birra?
No, tinc pressa.
Cortas cebollas como el puto culo. Puedo cortarla yo muchísimo mejor, que lo sepas. Sí.
¡Yusu, fuerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres, tres,
tres! Bueno, pues ya no se puede.
Doncs aquest Molt Lluny, aquesta pel·lícula on surt David Verdaguer i també Mario Casas. També s'estrena en una pel·lícula d'animació feta a Espanya, que es diu La Luz de Aisha, un drama també fet a Espanya, que es diu La Niña de la Cabra, una pel·lícula d'animació feta a Dinamarca, que es diu Mission Panda en Àfrica, i una comèdia feta a França, que es diu La Història de Jim. Aquí acabem les estrenes. No podrem parlar de l'estrena de la gran pel·lícula sobre la vida de Jordi Pujol, que em sembla...
Sí, dimecres vinent, dia 16.
Vinent,
Pare Nostre.
Ja no tindrem programa, per tant, el divendres és festa, com sabeu, i no hi haurà programa. Pare Nostre, Joan Maria Pou. Joan Maria Pou.
No, aquest és un altre.
Josep Maria Pou.
Josep Maria Pou, el gran actor.
Fa de Pujol.
Amb Pere Arquilluer.
Costa si fa...
Sí, crec que... Però no fa una imitació.
No fa imitació.
Fa un... Crea el seu propi personatge.
Molt bé. Doncs, no sé si en parlarem quan tornem, però bé, que sapigueu que s'estrena aquesta pel·lícula. Escolta, una cosa, volíem parlar d'una mica de... Bueno, sabeu que ve Setmana Santa... una cosa molt arrelada aquí, etc. I també és quan posen les pel·lícules
de sempre
de Setmana Santa. Si vols, en comentem algunes.
Sí,
per exemple, Quo Vadis, és un clàssic.
Quo Vadis, que vol dir On vas, no?
Quo Vadis. Sí.
És una pel·li de l'any 51, de Mervyn LeRoy, és una de les pel·lis d'aventures, de romans, diguéssim, més clàssiques, amb tres grans actors, com Robert Taylor, Deborah Kerr i Peter Ustinov. És una que segurament la faran per televisió, per tant, i si no, està a plataformes,
Si no us avisem. Los Diez Mandamientos és un clàssic, també, 1966. Amb un...
És l'antiga, se'n va fer una últimament, però aquesta és l'antiga.
El clàssic Cecil B. DeMille, que era un home que li agradava fer aquestes pel·lícules.
Gran productor i director de Hollywood.
2.000 milions de persones, aquí sí que ja no acabaríem.
La llista és enorme, sí.
Charlton Heston, Yul Brynner, Ann Baxter, Edward Head Robinson, bla, 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 bla.
També una pel·li que per mi potser és de la millor de les que hem dit, que és Spartaco, la pel·lícula de Stanley Kubrick, protagonitzada per Kirk Douglas, Tony Cruz, Laurence Olivier i també Peter Ustinov, una pel·li de l'any 60, una de les millors del cineasta nord-americà.
Torna a sortir Charlton Heston a Ben-Hur. Ben-Hur sí. També és un clàssic de William Wyler, una pel·lícula de 1959, doncs, típica, aquella cursa de les quadrigues, això, doncs, ja ha quedat que hi ha hagut un remake després, que no sí. penso veure,
no
perquè sóc anti-remakes d'aquestes, però bé.
I seguim en cinquena posició amb una pel·lícula italiana de Pier Paolo Pasolini, que es diu L'Evangeli segons Sant Mateu, L'Evangelio segons Sant Mateu, i que...
protagonitza un espanyol.
Sí, un actor espanyol, Enrique Irazoqui.
Que després em sembla que no va fer res. És una bona pel·lícula, sí. És una pel·lícula que m'agrada.
Sí, Pasolini és un cineasta que està una mica, és una mica desconegut, no és tan famós com els seus coetanis italians, De Sica, etc. I és un cineasta a tenir en compte. Per tant, si us cau a les mans aquest Evangeli segons Sant Mateu de Pasolini, doncs gaudiu-lo.
I 1988 es va fer La última tentació de Cristo, una pel·lícula que va portar una mica de polèmica, doncs el típic, no? La gent que, com Martin Scorsese tracta el tema. Bueno, doncs és una pel·lícula que també doncs, parla del tema principal de la Setmana Santa, que és la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, amb William Dafoe, Harvey Keitel, Barbra Hershey, etc.
Una pel·li molt interessant, L'última tentació de Cristo, com deies, va tenir molt rebombori quan es va estrenar, perquè part de l'Església s'hi va posar en contra, en fi, aquestes coses de les religions.
Va, un parell més.
Mira, un clàssic, un de la comèdia de tots els temps, una pel·lícula de Terry Jones, els Monty Python, que es diu La vida de Brian, de l'any 79, fantàstica.
John Cleese, no, Michael Pollan, sí. Que després els veureu a Un peix llamado Banda, i sí. també els veureu, o a molts els veureu, a la sèrie Hotel Fawlty, sensacional. Va, acabem amb una que a mi m'agrada molt, que es diu Jesucristo Superstar, de 1973, sí. de Norman Jewison, amb Ted Neely, Cal Anderson, Yvonne Elliman, etc., que en el seu moment també va ser una òpera rock, tot el rato van cantant, no? En cap moment parlen, que també va causar una mica d'animadversió. Estem parlant de l'any 73, aquí encara no havia mort el dictador, i això de la religió, ojo al dato, que no es podia tocar. Però no marxarem
encara
amb una cançó de Jesucristo Superstar, sinó que marxarem amb la clàssica, és un clàssic, Jordi, l'has de saber, La vida de Brian, quina és la cançó del final? Always look on the bright side of life, que és, vol dir que mira les coses una mica amb el costat bo de la vida. Aquesta pel·lícula dirigida per Terry Jones, com deia el Jordi, de 1979, és un clàssic, aquesta cançó, segur que l'heu sentit. Marxarem, que gaudiu d'uns bons dies de festa els que els teniu, els que no els tenim, doncs ens aguantarem i treballarem.
I ens retrobem d'aquí dues setmanes. Que vagi molt bé, bon cinema. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something...
Connectats, una experiència radiofònica a Terrassa, El Prat i Badalona.